Perspectiva.
La biblioteca de l'arquitecte.
Doncs ja tenim la biblioteca de l'arquitecte oberta i ens podreu veure a través de l'Instagram de la Capell.
Sí.
Oi, Marlon Garón?
Bon dia. Exacte. Els penjarem a les xarxes socials.
Per començar a fer ambient de Nadal, no?
Sí, ja toca. Però abans porto dos llibres. El primer, que és La vida del Guastavino, val? És un llibre sobre la vida de l'arquitecte Rafael Guastavino, en un moment que no hi havia arquitectura, de fet estem dient arquitecte, però en realitat en aquell moment eren mestres d'obres. Estem parlant del segle XIX, un llibre que escriu l'Andrés Barba, que, diguem-ne, la gent del món de l'arquitectura poder no el coneix tant, però la gent del món de la literatura sí, perquè ha guanyat diferents premis, a l'Herralde va guanyar, també va guanyar el Torrente Ballester, vull dir que hi ha molta gent que ja se'l coneix bastant. I és el darrer llibre que ha escrit sobre el personatge de Guastavino, que t'he de dir que el Guastavino mereixeria fer que algú li fes una pel·li, eh? Perquè...
Doncs la veritat que sí, donaria.
Oh, dona molt.
És una molt bona idea. Sí,
dona molt. Vull dir que si algú dels que ens esteu escoltant té algun amic guionista...
I no pas precisament una pel·li romanticona, eh?
No, ni molt menys, eh? I, a veure, és que en Guastavino, i perdoneu si algú de la família està escoltant, era un perla.
Aquests que et sabien enredar fins al final,
sí,
no?
Era un personatge que, nascut al món de València, al món burgès de València.
No sé què hagués fet ara en l'era digital, però a la seva època, doncs, tot un crac, no?
Ara seria més que el tram. Ara seria... Hauria passat per sobre del tram, ara ja. estem a València, al segle XIX, ell té una aventura amb la seva cosina i, clar, imagineu-vos, burgesia, valenciana, segle XIX, deixes embarassada la teva cosina, doncs molt malament, no? I la burgesina no el perdona i l'envia la família a Barcelona, val?
Aquí es va acabar d'arreglar.
Sí, ja ho veuràs, espera, que ara ve el millor. I quan acaba fa obres, diguem-ne, molt emblemàtiques, com te'n dic dues, una l'Escola Industrial, del carrer Urgell, que tots coneixem, o el Teatre de la Massa de Vilassar, és a dir, dues obres, home, molt singulars, i en les quals ja fa servir el que després veurem, que és la volta tradicional catalana.
La veiem i no li fem ni cas perquè ni ens n'adonem que l'estem, eh?
La tenim molt assumida, no?
Sí.
Però, com et dic, era un perla. I després d'alguna enganxada, que la seva muller l'enganxa amb altres dones, diguem-ne, la seva cosina, que es van casar, l'home ha de marxar a Cames d'Ajudeu-me, després de fer un desfalco bastant important.
O sigui, que és que ja n'hi ha a Barcelona, si
No, la ciutat se li va fer petita.
Mira que és difícil, això.
Sí, però... l'home se'n va anar amb 40.000 euros.
40.000 euros de l'època.
De l'època, això és una pasta, eh?
40.000 dòlars.
40.000 dòlars és una pasta.
Americans,
de molta pasta. Doncs ell marxa cap a Estats Units, a l'any 1888, ja comença que s'arruïna, però fa una cosa molt ben feta, que és patentar la volta catalana, perquè és una mica com si tu patentessis la teula. Clar, i que tu t'has d'imaginar l'escena de Nova York el 1881, és a dir, una ciutat que està construint-se tota castanya, però que a més s'està destruint també a la mateixa velocitat, perquè està plena d'incendis. O sigui,
les ciutats
dels Estats Units, entre els ascensors que s'estan instal·lant, pensem ja que són edificis alts, que deixen anar guspires que encenen la fusta, entre això i les llànties d'oli i tot el sistema d'il·luminació basat en foc, per entendre'ns, fa que la ciutat moltes vegades es construeixi i es vagi destruint al mateix temps. Clar, arriba el Rafael Guastavino, aquest bon home, i diu, ep, nois, jo tinc un sistema ignífug, i baratíssim. Parlem de la volta catalana, que són quatre rajols molt ben posats, però quatre rajols,
Sí.
El més barat que et puguis imaginar. I aquest sistema constructiu que jo tinc, que ja tinc patentat, pot aguantar grans pesos amb unes llums enormes, Això sí, si vols construir, passa per caixa, no? I ell acaba de fer la seva empresa, també, i comença a treballar sense parar i fa algunes de les obres que els que hagueu anat per aquests mons de Déu haureu vist, com pot ser el Gran Central de Nova York, l'estació, diguem-ne, o el Sant John de Divine, o el pont de Queensboro, o el Carnegie Hall, o l'Hospital del Mont Sinaí, i fins i tot la Cort Suprem de Washington, aquella que surt, aquelles escales tan famoses amb les columnes que surt al Denzel Washington i aquest tipus de gent que fan d'advocats.
Sí, al final el tenien una mica com un déu, no? Anava a fer conferències al MIT, que en aquella època el MIT era una cosa que tot just començava, no?
I tant. No, era un personatge que de cop i volta va agafar una dimensió molt gran i, com pots imaginar, es forra. I a partir d'aquí, el seu fill, quan el pare mora, segueix l'empresa, fins que a mitjans del segle XX diguem-ne, ja el seu sistema constructiu ja queda molt superat pels sistemes metàl·lics i l'empresa va desapareixent. Però als anys, a finals dels 70, diferents estudiosos nord-americans el rescaten. Sí, aquí sí. Ja l'hem perdut de vista, en el Guastavino, i en canvi als Estats Units, a partir d'aquell moment, comença a ser un personatge molt important, i en el MIT encara els estudiants avui en dia fan voltes catalanes per entendre com funcionen, per experimentar amb elles. Volta catalana portada a partir d'un valencià.
Sí, sí, és que Amèrica, si no fos pels valencians, no seria el que és. No, és que de veritat, miris on miris, Revolució Cubana, José Martí, valencià.
Sí, tens raó, és bona aquesta.
Mig Nova York, Guastavino.
És que va així. Sí, València. I, si et sembla bé, passem al següent llibre, per l'amic o amiga invisible.
Aquest ja és, ostres, Iñaki Ábalos.
Aquest és el darrer de l'Iñaki Ábalos.
Palacios comunales atemporales.
Sí, és un llibre basat en un curs que havia fet l'Ábalos. Primer a Harvard i després que el porta a l'Escola d'Arquitectura a Madrid. I el tema d'aquest curs era la temporalitat de l'arquitectura, per un costat, l'estudi del palau com a sistema arquitectònic i les comunes, és a dir, una forma de viure diferent a la tradicional. Això ho agafa, diguem-ne, de partir de dos parts, no? La part teòrica, que ve del Como vivir juntos del semiòleg francès, el Roland Barthes, d'un curs del Roland Barthes. Els que no el tingueu controlat, el Roland Barthes, compreu un llibre del Roland Barthes.
És perquè un imprescindible per entendre alguna cosa del que ha passat amb la postmodernitat en els últims 30 anys, no?
Doncs ell agafa aquesta part, diguem-ne, teòrica, i després agafa diferents exemples per il·lustrar aquests tres temes que hi desgrana, no? Agafa coses, jo sé, des dels primers monestirs, el monestir de Santa Caterina al Mont Sinaí, fins a les darreres obres de l'Ai Weiwei, passant per monestirs cistercencs o pel Waldorf-Astoria, que també és una comunitat, no, diguem-ne així, o la ciutat àrtica i ecològica de l'arquitecte suec Ralph Erskine, que fa a Canadà. Per tant, un llibre interessantíssim per descobrir noves maneres de viure en la societat.
Home, i que està molt al cas ara, no?, que tot això del Covid ens ha posat aquí sobre la taula aquesta manera de viure aïllats de les pandèmies en el futur, que se suposa que serà així en el futur, però, esclar, volem viure en societat, no? Ens volem relacionar, no?
Aquest és el repte, no? Per tant, és un llibre actualíssim. Poder semblava que era un tema absolutament anecdòtic i passa a ser interessantíssim, eh?
Sí.
I què et sembla, Pep Lluís? Ho deixem aquí avui?
Home, espera, un moment, perquè en el programa passat ens vas deixar una pregunta a l'aire i ara no pots acabar sense desvetllar el misteri. Suposo que te'n recordes, no?
No.
Sí, home, i tant. Que no te'ls escoltes, tu, els programes, com han quedat?
Carai, ara no em renyis.
Vinga, la pregunta era, la vas fer tu, no jo, per quin motiu l'Eixample té tants arbres i per quin motiu estan tots separats de 8 metres cadascun d'ells?
Parlàvem del Salvador Rueda, del llibre de l'Eixample. Parlàvem del regenerant. Ah, tens raó. Parlàvem del regenerant al Pla Cerdà del Salvador Rueda. És veritat, és veritat.
Deixa-ho anar. Ens vas deixar tots intrigats.
Sí, home, sí, és veritat. Tens raó. A veure, pensa en què troba el de Font Cerdà quan està a l'Eixample, quan arriba a Barcelona.
Un fangal, no?
Exacte. Troba una gran superfície, un gran solar buit, però clar, contaminat. Hem de pensar que en aquell moment la ciutat dintre muralles és insalubre, però el que passa fora també. Imagina que tinguessis un gran famer, que havia de ser la ciutat.
I la quantitat de rierols que passaven per tot arreu.
És a dir, trobes en un terreny intoxicat i amb molta aigua. Clar, ell el primer que ha de fer, estem parlant d'un urbanista, que sobretot és un higienista, ell no té un problema de paisatge. El seu primer problema no és que quedi maca una ciutat, sinó que es pugui viure en ella amb unes condicions higièniques saludables. Perquè això és el primer que té com a repte. I per tant, ell diu, home, doncs hem de fer una cosa. Aigua més adob, si ho juntem, vol dir que quan planti alguna cosa, això
sortirà,
serà
uns arbres enormes, com realment ha estat així.
I això és el que fa. És a dir, ell utilitza els arbres per higienitzar el gran solar que era l'Eixample.
I que no estava brut precisament dels porcs.
No, hi havia merda.
Merda humana, per dir-ho.
Sí, exactament. Sí, sí. Exactament.
Bé, és que, clar, és que això alimenta. Sí. I si no, mira, ara te'n faré jo una altra de preguntes. pregunta. Tu saps on van a pescar les gambes?
Hòstia, ni idea.
Els pescadors?
A part del mar? No.
Sí, sí, al mar, evidentment.
A part del mar,
a veure,
no.
Si ens anem al Carib, així van els manglars, eh? Però aquí, la típica gamba de Palamós, tu saps on la van a buscar?
No.
O sigui, ja quan acaba el nucli urbà de Palamós, que comença el port, allà soterrat, surt un col·lector enorme, que van totes les porqueries dels palamosins, no sé si seran un parell de milles mar endins, i allà on acaba el col·lector, allà és on van a pescar, allà és on la gamba està més saborosa. I
ara miré les gambes d'una altra manera, eh? La m'has fotut.
Ja veuràs, ara tothom comprarà la gamba argentina aquests dies de Nadal.
Tot miraràs l'eixample d'una altra manera, però jo les gambes també, eh? M'enganxes la pell. Tu m'has desvetllat el secret i jo t'he desvetllat l'altre secret dels arbres de l'eixample, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Penso que el meu era més agradable que el teu.
A veure, jo t'he agafat el to escatològic, eh?
No, ja està, o sigui, bé, ja el portava jo.
Has començat tu, eh?
Ja el portava jo, ja el portava. Però en tot cas, vet aquí un gos, vet aquí un gat.
Sí, sí.
Que el misteri està desvetllat.
El misteri desvetllat. Doncs molt bé, Marc, ha estat un plaer tenir-te un programa més aquí al Perspectiva.
En qualsevol cas, desitjo un bon Nadal. Espero que ens veiem per Nadal, que vinguis per aquí per venir a buscar algun regalet,
sí,
per la família.
Sí, unes gambes.
Pensa...
Oi, no.
Pensa que per aquí passen tots, eh? El Panxó, d'aquell barbut que va de color
vermell,
els tres reis, aquí passa tothom, aquí passa tothom.
Sí, sí, fins i tot els tres reis.
També.
Ah, jo pensava que éreu republicans. Sí, bueno.
Som de tot, som de tot.
Molt bé.
Doncs, Lluís, que tinguis un molt bon Nadal.
I en tot cas, pel que fa a la Biblioteca de l'Arquitecte, l'any 2021 seguim, oi?
Exacte.
Vinga, bones festes.
Igualment, Lluís.
Adéu. Adéu. Adéu.
Vida de Guastavino i Guastavino, d'Andrés Barba. Té 104 pàgines i val 17 euros. Publica Anagrama. Palacios comunales atemporales, genealogia i anatomia, d'Iñaki Ábalos. Té 128 pàgines i val 17 euros. Publica Puente Editores.
L'actualitat de l'arquitectura a Catalunya Ràdio, també al nostre Twitter, @perspectivacat.